El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Sí, que us convidem a seguir a través del matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 10, com sabeu, respectem allò que està passant dins d'aquella sala perquè no us perdeu el context i només intentem fer algun aclariment en algun moment per situar-vos, perquè no sempre és senzill de fer. I aquesta tasca l'estem fent des del primer dia amb en Dani Gómez i en Domènec Subirà. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
La d'aquest 4 de març, la jornada d'aquest 4 de març, és la desena sessió del judici pels fets de la tardor del 2017 a Catalunya, el primer dilluns que habilita Manuel Marchena al Suprem. Dijous passat, a un quart de vuit del vespre, el magistrat tancava una intensa setmana.
Bueno, pues vamos a interrumpir ya las sesiones hasta mañana. No, perdón, hasta el lunes, que no cunde el pánico. Hasta el lunes que empezaremos a las 10. Muchísimas gracias a todos.
Us puc assegurar que en aquell moment jo estava dins de la sala del Suprem i quan va dir això, va cundió el pànic.
Perquè era dijous i ja ens veiem tots treballant divendres.
Poca broma.
Era el punt i seguit que feia el president de la sala. La setmana, ho recordareu, havia començat amb les declaracions dels dos últims encausats, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Yo soy un preso político. Después de 500 días de cárcel, mi prioridad no es salir de prisión. Mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración que hay de derechos y libertades en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi prioridad es la absolución, obviamente, pero mi prioridad es la resolución del conflicto político entre Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del Estado español.
Lo que nos pedía el Tribunal Constitucional, entendíamos que era convertir a la mesa en un órgano censor y que vulneraba la separación de poderes, que vulneraba los derechos de los diputados. Es decir, la mesa no podía convertirse en un tribunal constitucional también y decidir de eso se puede hablar y de eso no.
Completat l'interrogatori a les 12 persones processades, el judici entrava en una nova fase, la dels testimonis, Domènec.
I en concret va ser la dels testimonis polítics. El tribunal tenia un interès especial en començar i enllestir ràpid aquest bloc polític perquè no coincidís amb la campanya de les eleccions espanyoles del 28 d'abril.
Per això, la setmana passada vam escoltar les declaracions de l'endecari Urcullo, confirmant la seva mediació fallida entre els governs del Partit Popular i de la Generalitat, a l'alcaldessa de Barcelona, la de Colau, assegurant que en aquest judici al banc dels acusats seuen els més de 2 milions de catalans que van anar a votar l'1 d'octubre, o l'expresident Artur Mas, que va defensar el diàleg i també un referèndum d'autodeterminació pactat amb l'Estat.
Però, sens dubte, les declaracions més escoltades, més seguides i també més controvertides van ser les de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, la seva exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, i l'exministre de l'Interior, que va arribar a ser Juan Ignacio Zoido.
I és així, són les més controvertides perquè tots tres han deixat deures pendents a la sala. Determinar qui va ordenar les càrregues policials de l'1 d'octubre, per exemple. Aquesta és ara mateix un dels principals enigmes del judici.
Si a l'expresident Rajoy li preguntaven i reconeixia els magistrats no saber qui va coordinar aquell dia el dispositiu de seguretat a Catalunya i qui va ordenar l'actuació policial.
En un gobierno cada uno tiene sus propias
competencias. Fue el coordinador de seguridad que tomó la decisión operativa de cargar contra la gente.
Supongo que aquella persona a la cual la juez, que creo recordar que era una juez, tampoco estoy absolutamente seguro, se lo encargó.
¿No sabe quién es?
No.
Pero como presidente del gobierno, el día 1 de octubre estuvo al tanto de lo que sucedía.
Sí, claro.
D'aquella manera. Ho va seguir des de Moncloa i, de fet, deia que no estava al corrent dels detalls operatius, Domènec.
No estava corrent el detall dels operatius, no sabia qui va prendre la decisió d'iniciar les càrregues i tampoc va saber qui va ordenar aturar-les a la tarda.
¿Dejaron de actuar en dónde?
Ah, en los colegios electorales. Durante toda la mañana.
Son decisiones operativas que desconozco.
¿Tampoco sabe quién tomó esa decisión?
Tampoco.
Igual que Mariano Rajoy, la seva ex número 2, Soraya Sáenz de Santa María, es treia de sobre les responsabilitats i responia a Xavier Melero, l'advocat del conseller d'Interior, Quim Forn, no saber per què l'1 d'octubre es va trencar la coordinació entre els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.
¿Y sabe usted las razones por las que el coordinador del ministerio suspendió todas las reuniones de coordinación?
No lo sé.
¿Y no ha sido materia a partir del día 1 de octubre que suscitara su interés y sus ansias de conocimiento?
Era un tema operativo y yo no entraba en los temas operativos.
I a la pregunta de qui la mantenia informada sobre tot allò que estava passant a Catalunya el dia del referèndum, l'exvicepresidenta espanyola responia això.
Creo que todo el mundo vio esas imágenes violentas. A nosotros, como gobierno, pues nos informaba el ministro de Interior y el delegado del gobierno de lo que se iba produciendo.
I el delegat del govern a Catalunya, el qual ara esmentava Soraya, el veurem avui. És Enric Millo. Avui li toca testificar en segona posició. Pel que fa a l'altre front d'informació de Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre de l'Interior, què va dir del seu, el seu antic titular, Juan Ignacio Zoido? Domènec, què va dir?
Davant del tribunal, el màxim responsable policial de l'època va repetir, escolteu bé, no ho sé, en més d'una ocasió.
Lo de la mano levantada y golpear, pues no lo sé, he visto circunstancias, no lo sé. No tengo ahora mismo recuerdo.
¿No sabía usted que en los vehículos había armas largas?
No me consta, lo desconozco. No sé si lo desconozco.
Però atenció, perquè Zoido no sols al·legava desconeixement, també apuntava cap als seus subordinats.
Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer.
Según su criterio informado, tanto que ministro del Interior, ¿quién era el responsable del dispositivo del día 1 de octubre, del dispositivo policial?
Del dispositivo policial, pues los orgánicos que estaban allí estaban coordinados y estaban el señor Pérez de los Cobos, estaba también el jefe superior de policía, estaba también el general jefe de la Guardia Civil y estaban los mozos de escuadra.
Que usted sepa, todos en un plano de igualdad o con el señor Pérez de los Cobos con una función
de coordinación.
De coordinación.
Doncs són els orgànicos, com els orgànicos, els que compareixen aquesta setmana, els que testificaran. Recordem que no poden mentir perquè són testimonis d'aquest Tribunal Suprem. L'oficial de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, l'antiga cúpula policial espanyola a Catalunya, passaran pel Suprem demà dimarts. Ja fa dies que Diego Pérez de los Cobos prepara aquesta intervenció. Com haurà entomat que Zoido el faci responsable de les càrregues de l'1 d'octubre?
Pendents del que pugui dir demà Pérez de los Cobos, podem recordar què va dir el tinent coronel durant la instrucció del cas, quan al febrer de l'any passat declarava davant del jutge d'instrucció, el jutge Pablo Llarena.
Puedo garantizar que la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre fueron en todo momento proporcionadas y congruentes. Yo he visto muchas imágenes, pero de una actuación agresiva, con utilización de las defensas hacia partes vitales de unos ciudadanos que estaban pacíficamente quietos, no he visto. El concepto de cargas no lo admito, no hubo cargas. Actuaciones policiales para cumplir el mandato judicial, pero no cargas. Lo que apareció en los puntos de votación fue unos grupos perfectamente organizados dedicados a impedir mediante murallas humanas la actuación policial. En numerosos casos fueron recibidos con actuaciones de violencia y de fuerza. El dispositivo de Mossos de Escuadra estaba más encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum ilegal que a impedirlo.
Recordem que ell era el coordinador de totes les forces i, de fet, estava complint una ordre judicial que era la de Mercedes Armas, que la convivència es mantingués per damunt de la resta del que ordenava, que era impedir el referèndum. Veurem si queda resolt el misteri de les càrregues de l'1 d'octubre aquesta setmana, Dani.
El testimoni de Pérez de los Cobos i de los orgánicos. En tot cas, aquest dilluns de moment estarem molt pendents del que puguin dir el Tribunal Suprem, l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, l'exdelegat Enric Millo i Juan Antonio Puigcerver, l'home designat per Zoido que va dirigir la Conselleria d'Interior durant l'aplicació del 155 a Catalunya.
També estan citats avui com a testimonis el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la mesa, José María Espejo Saavedra, de Ciutadans, i el socialista David Pérez. I dimecres podrem escoltar Montserrat del Toro, la secretària judicial que va participar el 20 de setembre en el registre a la seu d'Economia i, atenció, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach. Aquesta és l'agenda de la quarta setmana del judici que seguireu aquí amb Dani Gómez. Domènec Subirà, els sintetitzadors del Suprem, i nosaltres, que us ho explicarem en directe des de les 10 i fins que s'aixequi la sessió.